Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Un dijous més estem en l'espai Ser Història Maestrat amb el nostre historiador particular, amb David Gómez. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, este passat dimarts va ser la festivitat de Sant Francesc, molt celebrada perquè hi ha molts de Francesc, Pacos, Paquites, a les nostres comarques, i també teníem, pues, en el seu dia, a Vinaròs teníem un convent, que queden restes, a Benicarló el mantenen, és un museu, i bueno, salvo aquest apunt, me pareix que és interessant avui que parlem de Sant Francesc, no?
Sí, anem a veure, és una figura històrica dins de l'Església Catòlica i de la cultura occidental. N'hi ha que entendre primer qui va ser esta persona per a poder després ja calibrar una mica la importància que té l'ordre que funda i tota la tasca que ha anat tenint en el pas del temps. Sant Francesc d'Assís és un senyor que naix, no sabem molt bé la data, uns diuen 1181, uns altres 1182, és a dir, finals del segle XII, i viurà al voltant d'uns 44-45 anys fins que mor en 1226, data en la que precisament quan mor celebrarem després la seva onomàstica. El podem considerar com una de les grans figures de l'espiritualitat cristiana degut als fets que va tindre en vida. Sant Francesc, cal recordar-ho, el nom, el cognom en aquest cas d'Assís ve com a conseqüència de la població italiana en la que vivia. Ell era fill d'un ric comerciant d'aquesta ciutat, Giovanni di Pietro Bernardone, i d'una mare que era una senyora pertanyent a la noblesa d'aquell territori, Pica de Bourlemont, i en aquest cas ell, com podem imaginar-nos, va ser una persona que no va patir molt durant la seva infància perquè vivia entre cotons, és a dir, era una persona que venia d'una família ben assentada, per línia de pare era burgesa, encara que la mare fora noble, i ell, com dic, se manejava en un entorn de persones apoderades, en molts ingressos, els seus amics sabem que eren, pels textos que ens han arribat de la seva vida, pues, persones vinculades en la burgesia i en la noblesa del territori, i per tant, aquí és on està la gràcia, no? Sant Francesc va passar de ser una persona que va viure en luxes, envoltat en tot el que volia, acaba en la més absoluta de la misèria, és a dir, fins al punt de que no només va realitzar els vots de pobresa que fonamentaran la base dels franciscans, sinó que també va arribar inclús a intentar convertir a musulmans al cristianisme, és a dir, és una persona molt valenta en el seu moment i que, des de luego, ja que reconeixeu, va tenir una tasca importantíssima. De jove va ser un xic despreocupat, no li preocupava gastar-se grans fortunes en els seus amics, cosa també normal, òbvia, tenint en compte l'estatus social en el que es manejava, i tenia també interès per la lectura, cosa que ens diu molt la seva sensibilitat, val? Com a persona docta, perquè en aquella època, encara que fores noble, perquè hi havia molts reis que no sabien ni tan sols signar, no passaven d'ahir, és a dir, hi havia gent dins de la monarquia que era analfabeta, doncs en aquell període l'analfabetisme podia estar en taxes superiors al 90% i pico, és a dir, era algo que per desgràcia estava estès, i Sant Francesc no és que només Francesc d'Assís, abans de canonitzar-se, Francesc és que no només sabia, per exemple, com dic, llegir, és que parlava diversos idiomes, era una persona políglota. Per aquest sentit, n'hi ha que entendre també la figura d'esta persona. Al principi no donava almoines a ningú i s'ajuntava amb els fills dels nobles i burgesos, encara que a principis del segle XIII hi va voler participar en una guerra per tal d'ennoblir, perquè al vindre d'un pare burgès ell volia tindre aquest estatus social de consideració de noble, i en l'any 1205, ja després d'haver estat empresonat i d'haver-se demanat un rescat per ell, va deixar de voler participar en esta sèrie de conflictes, i ahí és quan tenim el punt d'inflexió de la seva vida. Torna a casa, arriba molt estrany, i ell diu que el que vol fer és casar-se en la pobresa. Hi ha històries, no?, de quan son pare li denuncia, de quan ell rebutja tot el que és l'herència, quan dona tots els béns que té per als pobres, i és ahí quan se marca, com dic, aquest punt d'inflexió. Sant Francesc, la seva filosofia era molt clara: hi havia que donar i ajudar als més necessitats. Per això va reconstruir capilles, curava leprosos, escoltava a marginats i a persones que evidentment estaven rebutjades en aquella societat. Aquesta mentalitat és la que s'implanta en la seva ordre, d'acord? I afortunadament, com bé has comentat al principi del programa, ens queden encara algunes restes, encara que malgrat, per exemple, en Vinaròs només un tros de mur, de lo que van ser aquestes ordres, que per cert, quan va intentar vindre l'ordre en franciscana a Vinaròs, va tindre una sèrie de problemes, val? Ara ho comentarem com a curiositat. Així, al nord de la província de Castelló tenim diversos convents d'aquesta ordre. Per exemple, a Benicarló sabem que l'edifici ja estava construït al segle XVI. N'hi ha que dir que en l'últim quart d'aquesta centúria del segle XVI n'hi ha un boom en la proliferació de convents per tot el territori peninsular, és a dir, comencen a expandir-se. El de Benicarló, sincerament, jo ara mateix no recordo la data o si hi ha una referència concreta, però sí que sabem que al segle XVI ja estava, és a dir, és anterior al de Vinaròs. Encara que el que tenim avui, la part arquitectònica, parlem del de Benicarló, en la seva majoria és del estil barroc, és a dir, ja parlaríem d'un segle XVIII. Allí, en el de Benicarló, veiem, perquè encara afortunadament en contra del de Vinaròs sí que s'ha conservat, el claustre que té és menut, té dues edificacions que són d'una planta rectangular i a banda tres pisos, i l'església que té el convent és d'una sola nau coberta per una volta de canó. Sabem que aquest convent va tindre diferents usos. Per exemple, va ser inclús esta caserna de la Guàrdia Civil. És a dir, se va aprofitar, cosa que també pues, podíem haver fet en el nostre cas, perquè el que tenim en Vinaròs, sincerament, és un tros de la paret nord del convent. No?
Una autèntica llàstima, diguéssim, la destrucció d'aquest convent, que bueno, pues, tenia deficiències, però s'hagués pogut arreglar, com per exemple el de Benicarló, perquè també tenia unes construccions interessants, i el claustre recordo que tampoc és que sigués massa gran, no sé si més gran o menys que el de Benicarló, però també tenia les seues característiques.
El que va succeir en l'any 2001 en la seva demolició és possiblement la major o una de les majors barbaritats que s'han fet contra el patrimoni del nostre municipi, sense cap mena de dubte, independentment de les creences o de lo que pense cada persona. És patrimoni i ahí tenim, com dic, una construcció, teníem, és la paraula, teníem una construcció que tenia moltíssima història, ni més ni menys que del segle XVII. En Vinaròs tenim constància de que aquest ja comença a fer-se, com deia, en els anys 40 del segle XVII, finalitzant-se i beneint-se en l'any 1662. Així hi ha una figura que és primordial per entendre el convent de Sant Francesc. Se tracta de Guillem de Noguera. Guillem Noguera és un personatge que tindrà molt de pes en la societat de la segona meitat del segle XVII vinarosenca, tant ell com la seva dona Isabel Navarro, perquè van ser els mecenes que van estar, doncs, junt amb la gent del poble i el que l'ordre va poder agafar d'eines en la construcció del temple. Noguera mos sonarà també per el molí, no? Evidentment, estem parlant d'una família que té moltes propietats, té moltes terres, i això li dona pues, estar ahí dins de lo que seria l'elit cultural, però bueno, cultural en el sentit de sensibilitat per lo que és la religió, el catolicisme, són persones versades, formades, però també sobretot per aquesta elit econòmica. Guillem de Noguera, tinc que dir-ho, o sigui, el tenim associat com a membre de la noblesa en el seu escut, però com a tal, quan fas un estudi genealògic de la família, comproves que era un comerciant ric. Però, clar, en aquella època se difuminava moltes vegades la burgesia de la noblesa quan hi havia diners de pel mig, i per això inclús aconsegueix aquest escut d'armes que està basat en els Nogueira de Galícia. Ahí se juga en aquest tema, que també se podria parlar molt de les usurpacions heràldiques, insertacions nobiliàries d'aquella època per part de la burgesia, i que li donen un renom a banda Ell, com la seva dona, estaven preocupats, com era normal en aquella època, per la neteja de les ànimes en el purgatori i sabien que si col·laboraven econòmicament com feien les grans èlits, i que veurem també en el cas de l'Església Arxiprestal de Vinaròs, el poder ser soterrats en una zona privilegiada com la cripta del convent o prop de l'altar eren punts a favor per a que s'accelerara el procés de neteja de la seva ànima com a mortals i pecadors que havien set. És a dir, aquí tenim un altre element que és interessant perquè aquestes ordres moltes vegades atrauen a les èlits del poble per a que allí aquestes persones depositen una sèrie de béns i de diners i a canvi la seva ànima passarà menys temps en el purgatori i trobarà, en aquest cas, l'arribada al cel. Si anem allí al convent de Sant Francesc de Vinaròs, podem veure les làpides que tenim de pedra i si analitzem els noms i cognoms de les persones que tenim ahí, veurem precisament tot una èlit, en aquest cas, econòmica vinarosenca dels segles, com dic, d'Èsset, i 18, és a dir, les famílies més importants, benestants i nobles de la localitat.
Eren bons comerciants, eh?
Correcte, anem a veure.
Negoci.
És que al final, realment, tot el que és la preocupació per el purgatori forma part d'aquesta economia de lo que anomenem els historiadors de la salvació. Val? El creent sap que té que fer actes positius i, evidentment, la forma de poder obrar-ho és, moltes vegades, doncs, aportant una sèrie de beneficis que bé se traduixen en terres o que, com dic, se pot traduir en material ja en metàl·lic directament i que ajuden a la pervivència i continuació del convent, perquè també hi ha que dir-ho, els franciscans són persones que estan volcades, com comentava abans, en les més necessitats i necessitaran aquestes ajudes econòmiques. No els vindran gens malament. Al final, realment, aquest mecenatge també no només ho hem de veure des del punt de vista de l'interès personal d'aquesta persona, que evidentment el tenia, sinó també com una part d'aquesta estructura que està intentant ajudar a una societat molt desigualtat, molta desigualtat, perquè en aquella època els pobres de solemnitat estaven per tots els carrers, era, com dic, algo que no té res a veure amb el que avui coneixem, i al final s'agraeix dins de tot, no? Això és l'aportació que poden fer les elits. Així, quan els franciscans van intentar assentar-se, van haver oposició per part dels agustins, que ja estaven avui en el que seria l'actual auditori, i com dic també els caputxins com després els agustins van posar problemes per a la instal·lació d'aquesta ordre. Finalment van començar a tindre problemes, val? Però ho van aconseguir, encara que després els franciscans també se van enemistar en l'ajuntament, en la vila de Vinaròs, perquè no volien pagar el que eren els impostos de la carn, ja que ells, aquests els franciscans, adquirien la carn per seu compte, així evadien aquest impost, i això va fer que l'ajuntament s'enfadara i els impossibilitarà poder participar en determinades festivitats que els donaven beneficis al final. És a dir, veurem que hi ha una lluita que l'element econòmic és primordial, però també perquè els diners són necessaris per al manteniment de l'ordre. Per això dic que quan Guillem de Noguera, els Febrer de la Torre i famílies importants del poble donen patrimoni, estan també, evidentment, per un sentit individualista per part de la família, per la seva preocupació, per la salvació de l'ànima, però també a la vegada se retribueix per ajudar al poble. És a dir, que és com un cercle on se necessita, no? Se necessita d'aquesta ajuda. En 1825, finalment, en els anys de la desamortització, se tanca en Mendizábal i més tard ja sabem que és emprat com a presó. És a dir, el convent de Sant Francesc en el segle XIX deixa, desapareix aquesta funcionalitat que ha tingut des de la perspectiva eclesiàstica i ja comença a utilitzar-se per a finalitats civils. També tenim que dir, moltes vegades la gent ho ignora això, que a Morella n'hi ha un altre, és a dir, els convents franciscans, com podem comprovar, normalment sempre buscaven poblacions en certa envergadura. Val? No dic que en municipis xicotes no hi hagueren convents, però així, almenys en el nostre cas, veurem sempre que s'assenten en llocs on hi ha, evidentment, més població, però també perquè hi ha gent que necessita més ajuda. Sabem que les economies locals dels petits municipis de la muntanya, potser no tenen la problemàtica de desigualtat que veurem, per exemple, aquí. És a dir, hi ha un major cooperativisme en aquestes societats locals més menudes i, per tant, en les ciutats que van creixent hi ha més desigualtats, l'estrat social, la diferència és més augmentativa i, per tant, és necessària la funció d'aquestes ordres que, com dic, intenten ajudar als pobres, principalment, perquè ells mateixos ja fan vot de pobresa.
Interessant, Sant Francesc i els seus convents. Llàstima que el de Vinaròs pues, no es pogués salvar.
Doncs sí.
Es va perdre l'ànima del convent, encara que ara queden unes restes simbòliques. Era un edifici pues, que inclús va utilitzar a part de presó també com altres usos. Va arribar a ser, si no recordo mal, no, va arribar a ser guarderia. Ahí també estava la seu de la OGE, me pareix, en el seu
exacte,
dia.
Sí, sí.
També era un centre social, una autèntica llàstima.
Doncs sí.
El seu enderroc i que no es pugui utilitzar, pues, per exemple, com s'està utilitzant actualment a la veïna localitat de Benicarló, com a museu, com a centre cultural, el
i
que
tant.
Se li vulgui donar. Una decisió nefasta la que es va prendre en el seu dia d'enderrocar este convent per part de l'alcalde que hi havia.
Correcte.
Doncs poca cosa més que comentar, a part de lamentar-nos per la
sí.
seva desaparició. La setmana que ve tornem
amb
més història aquí, en Ràdio Ser Maestrat. Molt bon dia,
molt
fins
bé.
La propera.
Gràcies.
Adéu.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.